Vistes al mar. Vistes al mar.
Una mirada als nostres músics.
Vistes al mar.
Una mirada a la nostra música.
Vistes al mar.
La música i els músics que han fet història al nostre país.
Vistes al mar.
Un programa realitzat i presentat per Xavier Chavarría.
Bona nit i benvinguts a una nova edició de Vistes al mar, el programa que Catalunya Música dedica a la música catalana, a la música i als músics que han fet història al nostre país, però també als protagonistes de la vida musical d'avui dia, els que la dinamitzen i treballen dia rere dia des d'àmbits molt diversos. Per començar, rebeu una cordial salutació dels que fem el programa d'avui, Víctor Gassion, a les vies de so, i qui us parla, Xavier Chavarría. Avui a Vistes al Mar us parlarem d'una iniciativa social que, a través de la música, té la voluntat d'acostar la música als col·lectius socials menys afavorits de Catalunya, per tal d'afavorir-ne la integració a partir d'una convivència natural gaudint de la música. És una iniciativa sorgida i impulsada ara fa un any i mig a l'Auditori de Barcelona, concretament nascuda al Servei Educatiu i que va acabar convertint-se en un departament, en una marca pròpia d'aquesta institució, que en un any de trajectòria ha obtingut resultats admirables. Aquest projecte és l'Auditori Apropa, que en un sol any ha aconseguit l'adhesió de 450 entitats, centres i associacions i que ha permès assistir a concerts de tota mena a més de 5.000 persones pertanyents a col·lectius socials desafavorits. Un magnífic exemple d'integració i tasca social a través de la música. L'Auditori Apropa és un projecte social, un programa específic d'assistència de concerts que neix a l'octubre de 2006 i que enguany segueix endavant amb un èxit i una resposta encara superior. Generalitat i Ajuntament s'hi han implicat i han donat suport al programa, assumint part dels costos d'estructura de gestió i de les beques. El ventall d'assistents a les propostes de l'Auditori Apropa va des de persones amb discapacitats intel·lectuals físiques, col·lectius com salut mental, gent gran i en menor nombre trobem col·lectius específics com la dona, droga, infància, immigració, sense llar i VIH, que també han tingut l'oportunitat de gaudir dels concerts que ofereix l'Auditori. L'Auditori Apropa inclou concerts de tots els cicles que programa l'Auditori, sinfònica, cantautors, percussió, cambra, antiga, pop, música tradicional, músiques del món i fins i tot flamenc. Les 6.700 places ofertes durant aquest any passat s'han trobat repartides en 180 concerts en horaris de nits, de cap de setmana i entre setmana. La majoria de l'oferta es concentra en concerts a l'Auditori Educa, seguits dels concerts de música moderna i dels de l'OBC. I fins i tot s'ha previst la possibilitat de fer donacions de concerts per part de grups musicals que col·laboren amb l'Auditori. Es pretén, doncs, portar la bona música a centres socials que, per les característiques dels seus usuaris, no poden assistir als concerts de l'Auditori. Avui parlarem d'aquesta iniciativa social sorgida a l'Auditori de Barcelona i de tota la tasca social, els beneficis i la realitat dels col·lectius a qui va adreçat el projecte l'Auditori Apropa. I ho farem amb la responsable i cap d'aquest projecte. Donem la benvinguda i saludem cordialment a Sònia Gainza. Bona nit, Sònia, i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona nit, Xavier.
Ens has d'explicar una miqueta d'on va sorgir això, perquè fa un any i mig només que esteu duent a terme aquest projecte, oi que sí? Va sortir de l'Auditori Educa, pot ser?
Sí, bàsicament perquè ja existia des de l'Auditori Educa una resposta a certes peticions que s'anaven donant de col·lectius, de discapacitats, d'alguna casa d'acollida, que de forma espontània s'adreçaven a l'Auditori per demanar la possibilitat d'assistir a concerts. Des de l'Auditori Educa, que s'adreça a les escoles, recollia una mica aquesta demanda i intentava facilitar la possibilitat de que vinguessin. era de forma espontània, però això ja ens va servir per detectar que hi havia una demanda real, una satisfacció, i al crear aquest programa, l'Auditori Apropa, el que hem volgut era realment estructurar i poder reconèixer una realitat que ja anava donant unes pistes d'unes necessitats latents en el mercat.
Clar, això vol dir que hi ha un col·lectiu de persones en la nostra societat que no es troben còmodes amb el format de concert que estem oferint, o que fins i tot les infraestructures no els permeten accedir als concerts, o se'ls fa difícil, etc. Aquestes persones diuen, escolteu, nosaltres també volem gaudir d'això, especialment de la música. Va anar per aquí la cosa?
Bàsicament, qui pren aquestes decisions o qui té aquesta sensibilitat solen ser els educadors socials, que per nosaltres han sigut les persones claus de l'èxit d'aquest projecte. Val a dir, un homenatge cap a ells. Uh-huh. Els educadors socials de tots aquests centres que estan treballant amb persones en risc d'exclusió social, que sí que estan veient amb la música una possibilitat de treballar en molts aspectes de la persona. Són aquestes persones que hi creuen en això, que s'ha d'anar a versar de l'auditori i que ens han fet veure aquesta demanda. I, de fet, són els que estan responent millor, participant, col·laborant, preparant el concert i altres coses que podem comentar.
Estem parlant d'uns col·lectius de manera abstracta. Explica'ns exactament, Sònia, quin tipus de col·lectius, quins col·lectius són els destinataris d'aquest projecte, l'Auditori Apropa. De qui parlem? Quin tipus de persones hi venen?
Tu, de fet, a la introducció, Xavier, ja ens ho has explicat bastant, has fet unes pinzellades. És veritat que el projecte, de moment, és bastant ampli en el tema d'acollir col·lectius en temes d'exclusió social, però és veritat que cada col·lectiu, que ara ens en parlarem un moment, té unes característiques molt particulars i molt diferencials l'un a l'altre, i per tant això té una certa complexitat, però a la vegada una certa riquesa. Per exemple, estem parlant del món de la discapacitat, de la discapacitat intel·lectual, també de la física, malalties cròniques, el món de la salut mental, el món de recuperació, de reinserció laboral, doncs, les persones que estan en el món, que han vingut del món de la droga, del SIDA, del món de presons, també. Estem parlant del món de dona, cases d'acollides, infants i joventut, centres que tenen nens que estan, bueno, doncs, vivint de forma residencial.
Centres d'acollida,
centres d'acollides, residències de nens, no? I també el món de sense llar. I cada col·lectiu, doncs, podem detenir un moment, té unes característiques bastant concretes. De fet, en aquells que es trobes durant centres de dia, que fa que els horaris siguin bàsicament horari escolar, no? Clar. Aquests són els que estan acudint al concert escolar. Hi ha altres centres que són més d'esplai, centres oberts de nanos, amb dificultats també, més tipus esplai, aquests estan acudint a un altre tipus d'oferta de concert. Però la veritat és que hi ha una riquesa i característiques que la primera sorpresa dels que treballem en aquest aspecte és conèixer tot aquest món que no ens imaginàvem tan ampli, perquè és veritat que s'acostuma a amagar una mica, i d'aquesta manera estan sortint.
Unes persones que la nostra societat no són poques, precisament, i que de cap manera probablement podrien accedir al món de la cultura musical i als concerts si no fos a través d'aquesta iniciativa, l'Auditori Apropa. Música de George Gershwin, com podria ser música de Mendelssohn, o música pop-rock, o música la que sigui, perquè suposo que els concerts que oferiu en aquesta mena de proposta, en aquest projecte, l'Auditori Apropa, van des de la música clàssica fins al flamenc, hem vist, la música coral, el pop-rock, músiques del món, hi ha de tot, no?
Bé, hi ha el mateix que oferim al públic en general. En aquests moments l'Auditori té una amplíssima oferta de música. Jo crec que podem parlar de que l'Auditori és l'espai de la música. Darrerament, en aquests darrers dos anys, també s'ha fet una incorporació de tot el que és bloc de música moderna, etc. I l'objectiu d'aquest programa, sobretot, no és oferir concerts de forma segregada només per aquests col·lectius, sinó que un dels objectius, que ho has mencionat abans, és la integració. En un sentit de que puguin participar com si fossin ocupant una butaca més com qualsevol persona del públic i, de fet, que se sentin al costat del públic en general. Per tant, el que estem oferint, lògicament, és la programació habitual que té l'Auditori amb tots els seus cicles i festivals. Els únics concerts que no estan entrant dintre aquest programa són aquells que, per la seva dificultat, doncs perquè també es fan coses més...
Dificultat des de quin punt de vista? Dificultat de complexitat musical, vols dir?
Ah, això mateix.
Parlem d'uns Gorri Líder, per exemple?
Sí.
Els tenim a propet?
Per exemple.
És a dir, vosaltres ja dissenyeu, diguem-ne, una sèrie d'ofertes, uns concerts que poden ser més assequibles, per entendre'ns, a un col·lectiu que no està acostumat a anar de concert. Va per aquí la cosa?
Exactament. Cada director artístic de cada cicle té una entrevista amb mi per escollir els concerts que es posaran al programa Apropa. I, evidentment, depèn també del tamany de la sala, que n'hi hagi més o menys places, però, en principi, el criteri és totalment musical d'accessibilitat, perquè l'objectiu és que no calgui ser un entès en música o estar introduït per gaudir-ne del concert. I, a partir d'aquí, doncs, amb el coneixement dels concerts que té cada director artístic, s'implica a fer la decisió conjuntament de decidir quins concerts oferirem.
Oferiu. Per tant, vosaltres oferiu un ampli ventall de concerts, però qui escull el concert que vol anar? Són, suposo, els mateixos participants els que diuen jo vull anar en un concert de música de percussions o en un concert de música tradicional o de clàssica. Qui
doncs,
ho escull?
Doncs això ha sigut un punt interessant, perquè fins ara qui escollia era el responsable de grup, l'educador social, moltes vegades, del grup que venia. Entenem sempre doncs, parlant doncs, de centres de salut mental, de gent gran... Dic això perquè, en el cas d'alguns discapacitats intel·lectuals, lògicament continua decidint l'educador i el responsable. Però ens hi vam trobar que en els primers trimestres hi havia bastant absentisme. És a dir, que de la selecció feta per l'educador, després els usuaris, com no havien estat al millor consultats o implicats, no sentien
tant d'interès per venir,
malgrat tot.
Sí, sí.
I resulta que ara el que fem és que publiquem l'oferta de concerts bastant abans i els educadors ho imprimeixen a les sales de reunions, ho comenten...
I els interessats, no? Amb els que vindran
sí.
al concert, vaja.
I són ells, el que estan, la gran majoria ara dels col·lectius, de tots els que hem mencionat, són ells els que estan decidint a quin concert hi volen anar i fan discussió de per què i convencen un als altres i les decisions són... dels mateixos usuaris,
sí,
pràcticament.
Sí. Consensuades i de forma... Clar, m'imagino que, evidentment, aquests col·lectius, aquestes associacions a qui va adreçat aquest projecte, també porten els seus membres conjuntament als concerts. No pot ser que un membre vagi en un concert i l'altre en un altre.
No.
Això és una bogeria, en principi, no? És a dir...
Sí, s'intenta que sigui en grup i que, per tant, serveixi com una eina de decisió i de sortida musical. De fet, moltes vegades és el cas d'un cas de... d'un pis d'inserció de gent que ve del món de la droga, hi havia un que li agrava la música clàssica i va convèncer els altres de que vinguessin i bueno, va ser un èxit perquè
sí?
si no els hi arriba empenya aquest company no hi haguessin anat i van disfrutar tots, van gaudir molt.
I entenem pel que ens has explicat, Sònia, que totes aquestes persones siguin discapacitats físics o persones amb malaltia mental o persones que venen del món de la droga o sense sostre fins i tot, això ens has d'explicar perquè em sembla com molt complex, no? Aquestes persones assisteixen als concerts als quals hi va tothom.
Sí.
No tenen oferta especialitzada
no.
i enfocada per ells, exclusiva, no es gatitza.
No.
No es converteix en un gueto, això,
no? És
no?
gens educatiu, a més, i... A part que...
És a dir, te'l pots trobar al costat qualsevol dia, o pots veure una colla de persones, 14-15 cadires de roda, que assisteixen en un concert un dia determinat.
Ja. I ells valoren precisament aquest fet, sentir-se un més, perquè a vegades el seu dia a dia no els hi fa sentir d'aquesta manera, i almenys per una estona poden sentir-se com un més del públic.
Thank you. Doncs ja veieu, música de tota mena, música com aquesta també que estem sentint, música de Mendelssohn, que també, sens dubte, deu sonar en aquests concerts en els quals també hi participa doncs, aquests col·lectius, aquestes persones provenients de mons socials una miqueta, diguem-ne, marginals, no sé fins a quin punt, o que no tenen tanta facilitat d'accés. Realment, Sònia, la música els pot ajudar en aquestes persones a millorar la seva qualitat de vida, en aquest cas?
Doncs mira, ara, quan estàvem sentint aquest Mendelssohn tan emotiu, m'ha fet pensar una anècdota que ens ha comentat un educador social d'un pis d'inserció precisament de droga, i és que resulta que al acabar el concert van fer una reunió amb les persones i un els hi va explicar que s'havia emocionat per primera vegada a la seva vida. Llavors, clar, això, com ens deia aquesta educadora, els hi ha permès un treball terapèutic amb aquesta persona impressionant, perquè això no es pot treballar d'una altra manera, no? I, clar, diguem que aquests comentaris ens omplen de goig.
Una gran satisfacció, eh? Clar, perquè estem parlant d'una persona que va assistir en un concert, potser mai havia vist un concert d'aquesta categoria, d'aquesta envergadura, no sé si era música sinfònica, us consta quin concert era el que el va emocionar per primera vegada en la seva vida en aquesta persona? Us consta?
No ens consta, però possiblement era, ja dic, ara m'ha vingut precisament escoltant aquest Mendelssohn, no? Perquè jo crec que tots els oients d'aquesta emissora, si algú sabem, és el poder màgic i transformador que té la música, no? Per això és aquesta droga sana que diem, no? I jo crec que persones que pel seu món i les seves vivències no han tingut mai l'oportunitat, el privilegi d'acostar-se a aquests poders màgics de la música, quan els hi ofereixes, aquell que és sensible, pues, li permet descobrir, no dic raons per viure, però per conèixer-se a lo millor molt millor també.
Realment és interessant conèixer aquestes iniciatives i també saber doncs, aquesta participació per part de persones que sovint no tenen aquesta facilitat per poder assistir en concerts, allò que tots nosaltres podem gaudir normalment, els oients d'aquesta emissora també, evidentment, i que en moltes ocasions doncs, sembla que sigui com una mena de món una miqueta tancat i que no s'obre la resta de la societat. I suposo que hi ha implicació per part de les institucions en un projecte com aquest, no, Sònia?
Hem tingut la sort que de seguida diguéssim que els departaments socials d'Ajuntament i de Generalitat hi han vist amb aquest programa la possibilitat d'enriquir aquest món social en el sentit d'inserció, d'integració, d'inclusió social. Han entès que era una iniciativa cap a la inclusió i cap al desenvolupament des de la cultura que ajudava molt amb els seus col·lectius, no?
I a més suposo que a l'auditori s'hi deu implicar pràcticament tothom, perquè això necessita, diguem-ne, la col·laboració de diversos departaments, no només sou les persones que treballeu a l'auditori a prova, no?
Evidentment és un projecte que des de l'auditori s'ha de dir que feia una certa por inicialment, com gestionaríem aquest volum de localitats, la rebuda, si farien o no silenci en el concert, si hi haurien queixes o no del públic en general. Hi havia certes pors, és a dir...
Queixes per què? A veure, de què teníeu por?
Doncs teníem por de...
De la reacció de la resta de públic.
Sí.
Havien pagat la seva entrada corresponent, etc., i que es trobaven amb què?
Potser la persona, no ho sé, no ho sabíem, perquè ara fa de mal dir, però potser feia soroll o feia pudor, o no coneixíem prou des de l'auditori el món social per... Com sempre, el desconeixement fa tenir por, amb això i amb moltes coses a la vida. Quan desconeixes, doncs, la por és el primer impuls natural, no? I jo crec que ens passava una mica això. Per sort, teníem bastant el convenciment de que això havia de funcionar i d'intentar-ho, ho vam fer molt prudentment, i s'ha de dir que fins ara no han tingut cap mena de problema, ha tret d'una epilèpsia d'una persona que va assistir a un concert.
En ple concert,
sí,
va tenir un atac d'epilèpsia.
Però, bueno, podia haver estat precisament un públic d'una persona pública en general. És a dir, són coses que dintre de la probabilitat hi poden passar. I, en canvi, la veritat és que, gràcies, torno a fer aquí l'homenatge als educadors socials, que saben preparar molt bé el grup, escollir molt bé les persones, preparar el grup que ve, doncs des de la manera de vestir, avui ens hem de dutxar que anem a concert, el cas de Sense Sostre, avui... I jo crec que inclús pel que ens diuen els hi ha servit amb ells com una eina de treball, vull dir, la motivació d'obrir un concert i tot el que hi ha al voltant del concert. Per tant, hem de dir que ens sentim una mica, no dic avergonyits, però que les pors s'han desaparegut i que era desconeixement.
I que la resposta del públic, diguem-ne, en general, per utilitzar aquest eufemisme, oi? Per no dir-li normal, que encara quedaria més lleig, no? Tots som exactament igual de normals, però cadascú, diguem-ne, ha tingut una resposta absolutament correcta i...
I a més és que nosaltres, quan vam llançar aquest projecte, era perquè hi creien també amb l'auditori per a tothom, entès amb un ampliament.
Allò que en diuen l'auditori de tots, ben bé, i amb majúscules i sense...
I he de comentar que un matí em feia una sort de gràcia perquè dèiem, realment és l'auditori per a tothom, perquè era un concert de l'Auditori Educa, un concert en horari escolar, i veies que en una fila estaven asseguts tots els nens del St. Peter's School, una escola anglesa d'un cert nivell, no? I darrere estaven uns quants adults de l'Hospital Psiquiàtric Penitenciari de Catalunya, no?
Psiquiàtric Penitenciari.
Sí, de Sant Joan de Déu. Llavors deies, realment barrejar aquests públics en un mateix concert, que no passi absolutament res i que estiguem tots allà per la música guardant silenci, és meravellós.
Vetlla, revetlla, una cançó de Xavier Sans que va ser interpretada en un concert del cicle L'Auditori Coral. Això va ser, doncs, la temporada passada, però ja l'estiu gairebé, el 9 de juny de 2007, la va interpretar el cor de cambra de l'Auditori Enric Granados, que va ser dirigit en aquella ocasió pel seu titular Xavier Puig. Un concert, el sisè d'aquest Auditori Coral, que portava per títol Canten els poetes, i en el qual també hi van assistir una sèrie de persones que... s'afegien, s'acollien en aquest auditori a propa.
Vistes al mar.
Seguim parlant a Vistes al Mar amb Sònia Gainza, que és la responsable màxima, la cap d'aquest projecte, l'Auditori a propa, de tota aquesta iniciativa realment interessant. Parlem de números, Sònia. Quants concerts es van oferir en aquesta primera temporada, que va ser l'any passat, oi? Va ser la primera, el 2006-2007, no?
Sí.
La primera temporada de l'Auditori a propa.
Exacte.
Quants concerts va oferir, quantes places va ofertar, aproximadament, i quanta gent va venir?
Doncs es van oferir 180 concerts, de les diferents sales, sala 1, sala 2, sala 3, de tota la programació que hem parlat abans, i han vingut 4.050 persones, el que fa en un any, diguéssim, de setembre a juny, no? Realment, el primer trimestre van ser 600, després 900, 1.300, és a dir...
Es va anar augmentant, va anar incrementant el nombre.
A mesura que s'ha anat coneixent el programa, que hem anat fent difusió...
A les tres sales, suposo que la gent venia tant a la sala Pau Casals, a la Simfònica, com a la de Cambra, com a la Tete Montoliu, qualsevol mena de concerts. Quins concerts són els majoritaris, és a dir, en els quals hi havia més presència?
Doncs justament els concerts educatius per al seu horari. És a dir, els concerts educatius adreçats a les escoles s'estan fent entre setmana i molts dels centres que participen amb nosaltres tenen, són centres de dia, són tallers ocupacionals que tenen horari entre setmana. Per tant, s'han agafat la més gran oferta. En canvi, la sala doncs, depèn del concert, no? Vull dir, hi ha concerts educatius que es fa a la sala 1, 2, 3, depèn del format.
Interessant. I a més, ens consta que els assistents els demaneu, en acabat el concert, que facin una valoració de l'experiència del concert, si s'han sentit bé, més o menys. És a dir, els passeu una mena de petita enquesta o alguna cosa per l'estil? Evidentment, a la mesura de les seves possibilitats, suposo, evidentment, depèn de la persona i del col·lectiu, però ells què diuen d'això? Com els ha anat l'experiència?
Doncs el mateix sobre que recullen les localitats, troben l'enquesta, que està al seu nom, i demanem al coordinador que acompanya el grup que respongui a les preguntes, si no, al acabar el concert, que ens ho enviï més tard. Perquè volem que tingui una trobada amb el grup, que ho valorin, que ens diguin si és adequat el concert pel seu grup, si els hi ha agradat, com s'han sentit...
Si han estat ben ubicats, per exemple, no, també?
Això mateix.
Suposo que els oferiu unes entrades bones i amb bona visibilitat.
Evidentment, perquè volem que l'experiència sigui de primer nivell. Vull dir que estem parlant de persones que es poden donar una primera impressió. No només això, sinó també tenim en compte el que ens demanen molts educadors, de que hi hagi un accés de sortides, si hi ha algun problema, alguna necessitat, i per tant han de ser entrades de primer nivell i que a més tinguin accés fàcil a portes, no? És això el que condiciona.
I què us diuen? La resposta en general, quina ha estat?
Doncs bé, com és el primer any, pensàvem, i de fet així ha estat, que ens podien aportar moltes idees, no només per millorar el programa, sinó per enriquir-lo i per millorar-lo. O sigui, bàsicament és escoltar una mica com se senten. I bé, doncs, bàsicament hem escoltat les seves propostes. Per exemple, ens demanaven que els hi hagués agradat conèixer prèviament l'espai. Queden molt impressionats per l'espai de l'auditori, tots aquells que no hi han estat. I llavors, fruit d'aquesta demanda, hem desenvolupat una visita guiada per escrit, un document encarregat el que fa les visites guiades a l'auditori, el José Sanchís, que ha posat per escrit d'una manera molt divulgativa tot el que és a l'edifici i amb fotografies. Llavors, actualment, qualsevol persona, per cert, s'ho pot descarregar de la pàgina web, perquè està d'accés directe, no? Auditori, edifici, etc. I això els hi permet, estar amb un cos de lletra gran, etc., preparar, saber on aniran, etc. També ens han demanat a les enquestes aquestes de valoració la possibilitat de preparar els concerts. Llavors, a partir de la segona edició que vam fer, al març de l'any del 2007, fem unes conferències prèvies als concerts, amb la qual intentem donar unes pautes, unes pistes de com preparar el concert, l'actitud, etc. I són unes conferències que adrecem als educadors socials, precisament perquè ells tinguin elements de treballar amb el seu grup, que faran la sortida, i, finalment, que l'experiència sigui de més gaudi i més profitosa.
Molt interessant. Paguen per venir en aquests concerts? Perquè suposem que aquests col·lectius a vegades tindran o no tindran els mitjans suficients, pot ser per venir a un concert. Hi ha una mena de sistema de beques, oi? Que sí? Explica'ns-ho, això.
Sí, en principi, el preu social per tots i cadascun dels concerts és de 3 euros. Tant siguin concerts de platea de l'OBC, que serien 47 euros, com concerts educatius de 5 o 8 euros, és un preu únic, perquè entenem que normalment el tema de risc d'exclusió social també va molt lligat al risc econòmic, si més no com a incentiu. Malgrat això, i malgrat que estem parlant de 3 euros, que
és simbòlic, pràcticament,
que és simbòlic, hi ha centres que tenen dificultat. O bé perquè els seus membres, ni ells ni la institució, poden assistir-hi, i per tant els hi concedim la beca parcial d'un euro, o total, si s'esdevé, o bé perquè estan venint de fora, han de llogar un autocar, ens expliquen que tenen els costos de transport i que la sortida ja els representa realment un esforç també econòmic, no només logístic. En aquells casos estem concedint aquesta beca parcial d'un euro, i en el cas que ens ho demanen i que sabem que si no vindrien, i ens ho creiem, la beca total.
Gratuïtat absoluta per assistir a aquest concert.
Sí, però actualment hi ha tres grups, dels que estan assistint, que estan demanant només tres grups a
la gratuïtat de l'assistència.
Perquè el més interessant és que els propis educadors consideren educatiu que es pagui l'activitat.
que es valori, que hi hagi un valor, diguem-ne, encara que sigui material, no?, crematístic, que allò tingui un valor.
Els educadors ens diuen que si precisament són persones que han d'entrar en el món laboral, en el món de l'inserció, han de saber que això té un cost. Per ells, de moment, molt accessible, perquè s'està fent aquest esforç, lligat a pensions que tenen mínimes, etc. Però consideren molt educatiu el fet de que hi hagi una participació. I alguns centres el que estan fent és cofinanciar, és a dir, un euro i mig el posa l'usuari, l'altre al centre, perquè hi ha una doble implicació. I la veritat és que són iniciatives que estan prenent, penso, molt encertadament.
Comentaves que hi ha col·lectius que venen de fora de Barcelona, que s'han de desplaçar, que han de fer viatges, a vegades pot ser llargs, fins i tot. Realment ve gent de fora de Barcelona?
Està venint gent, evidentment no són els majoritaris, però està venint gent de Girona, gent de Valls, d'Olot, de... Sí, sí, estan venint grups de fora.
Doncs seguim endavant en aquest Vistes al Mar, escoltant aquests petits tastets de música, com ho deuen fer totes aquestes persones que es beneficien d'aquest projecte. L'Auditori Apropa, que du un any i mig d'existència, que realment està creixent d'una manera exponencial, podríem dir, perquè comentàveu en aquest dossier que heu enviat a la premsa 450 entitats involucrades d'una manera o altra. Com? És a dir, són persones, senzillament entitats, vaja, que demanen informació o que fins i tot ja han demanat la possibilitat de portar-hi membres en els concerts?
Els 400 i pico sí que tenim inscrits són gent que demana informació, que vol estar assabentada de les convocatòries i que ens ha mostrat específicament que té un interès en el programa. D'aquests, evidentment, una grandíssima part ja han participat. Curiosament, quan ho fan de forma activa tot un trimestre, portant diversos grups diverses vegades, i potser després descansen un trimestre, perquè clar, s'ha de dir que poden ser entitats de moltes persones, però que prefereixen venir en grups de 8 o persones per controlar el grup, per un tema d'educadors, d'acompanyant, i el que fan és diverses sortides al mateix trimestre. Després, un trimestre, doncs, descansen, no? Tant a nivell d'activitat com econòmicament, suposo que els hi representa. I per tant, estan sempre vives, però van prenent els seus descansos, cadascú depèn una mica del seu funcionament. Però són entitats que han mostrat coneixement del programa i interès.
Digue'ns en algunes d'aquestes entitats, quines són les que més, diguem-ne, més implicació tenen fins ara, més persones us han portat? De totes les 450, no cal que les citem totes, per descomptat. Però...
Entitats de discapacitats intel·lectuals, moltes, perquè realment sembla que per aquest col·lectiu els valors de la música és impressionant, gaudeixen moltíssim, precisament perquè per aquesta manca intel·lectual tenen una sensibilitat emocional molt acusada, un positiu i molt desenvolupada, i clar, els propis educadors veuen com és un gaudi fantàstic pel seu grup. Com coincideix que, a més, estan molt ben organitzats amb els seus tallers, educadors, etc., els hi permet gaudir d'una forma molt activa d'aquests concerts, que, de fet, pràcticament arriben al 50% de l'assistència.
El 50% total de l'assistència pertany a aquest col·lectiu.
Exactament. I això, la primera sorpresa, quan veus tan sovint tants discapacitats als concerts, dius, on eren? Realment estan amagats a la nostra societat, no? Vull dir que l'esforç que cal fer cap a la inclusió d'aquest col·lectiu i la normalització és important i és una feina de tots, no només de les institucions.
Què ha de fer una associació d'aquestes característiques que vulgui participar i que vulgui venir en aquests concerts que oferiu l'Auditori a propa?
Doncs simplement ha d'entrar a la pàgina web de l'Auditori, que és www.auditori.cat/apropa. D'aquesta manera accedeix directament a la plana de la pàgina de l'Auditori Apropa. I allà hi ha una pastilla molt vistosa que diu registra el teu centre i ompli un formulari. És un formulari de contacte perquè nosaltres ens hi podem adreçar a la seva adreça d'e-mail i posar-li al corrent de tot. Ara tenim l'oferta de concerts, ara pots demanar concerts, ara... És a dir, estarà plenament informant de tot el que passi, tot el que ha de fer o pot fer.
Manuel Blancafort, autor d'aquesta polca de l'equilibrista que acabem de sentir en la interpretació del pianista Mac McClure.
Vistes al mar.
La música i els músics que han fet història al nostre país.
Seguim endavant parlant amb Sònia Gainza d'aquest projecte que ens proposa l'Auditori de Barcelona, l'Auditori Apropa. Sònia, també hi ha sessions de formació, evidentment, pels formadors, per les persones responsables que porten tota aquesta gent, no? Hi ha hagut diverses trobades al llarg del curs passat. Quina resposta té? La gent s'interessa cada vegada més?
Les trobades es fa un cop s'han demanat els concerts, un cop al trimestre convidem a tots els educadors socials dels grups que ja han demanat un concert que puguin assistir a aquesta trobada. I el que fem aquesta trobada és una conferència d'uns 20 minuts a càrrec de la directora del Servei Educatiu, l'Assumpció Malgarriga, que explica doncs, l'actitud dels concerts, el per què és interessant la música, la capacitat d'escolta, els beneficis d'una preparació, d'un millor gaudi. I després els diferents programadors doncs, tenen la seva petita intervenció de 10 minuts explicant els concerts i de primera mà, no? I per què els han programat i tot plegat. Pels educadors és un moment de sortir del seu dia a dia, escoltar tots els beneficis de la música i algunes pinzellades sobre el seu concert.
No me'n puc estar de preguntar-t'ho, Sònia, tu que hi has assistit i que ho vius tan de primera mà, això, quins beneficis pot tenir la música per a aquest col·lectiu de persones tan, tan heterogeni, realment? Ens n'has donat alguns exemples, fins i tot reaccions molt emocionants, però realment la música pot arribar en aquest extrem?
Pues contestaré sense doncs, contestaré sense contestar. És a dir, el que més m'ha sorprès va ser el comentari també d'un educador social de salut mental que em va dir, en acabar una sessió de formació, em va dir exactament, no sabeu l'auditori el que esteu fent. I llavors, això què vol dir? Que jo no ho sé. És a dir,
imagina-t'ho, no?
No t'ho pots imaginar. Les transformacions internes, no sé ben bé què va dir, però em va deixar ben clar que jo no coneixia prou aquest món, i ell suposo que una mica millor, per saber tots els beneficis que s'escapen una mica del nostre abast i que la música, de per si, ella sola, està beneficiant amb un grup de persones que hem de tenir en compte, segons el col·lectiu, doncs, d'uns problemes d'autoestima, uns problemes d'inserció, varios que d'aquesta manera la música, amb la seva vessant més abstracta i també més real, doncs els hi pot aportar. No? Uh-huh. Si més no, passar una molt bona estona i, com ens deia, un sense sostre després d'un concert de flamenc del Chiqui La Línia o així, per un rato he dejado de pensar en trabajo, casa, i, bueno, la vida és algo més, no? I, bé, i això crec que també té molta vàlua.
I contribuir a donar-los aquest puntet de felicitat afegida a través de la música, per descomptat. Ens consta que en una d'aquestes trobades hi va haver una conferència que va ser impartida per la doctora Maria Pérez i que portava per títol «Cómo la música nos beneficia a ser mejor persona». Va per aquí la cosa una miqueta, no? Tot i que potser ho saben millor els propis educadors, no? Com els pot ajudar?
Bé, aquesta conferència va estar representada dins el marc de la primera jornada de l'Auditori Apropa, que es va fer el 13 de setembre, amb la intenció de, més enllà de preparar concerts, fer una trobada a l'any de tots aquests col·lectius, adreçada a directors i coordinadors de centres, que estan convidats a l'Auditori a passar tot un matí, els hi fem una visita guiada, els hi expliquem el programa i després una conferència específica. Fins ara hem fet una primera jornada a l'Auditori Apropa, al setembre vinent en farem una altra, i la idea bàsica és acostar el món social, el món musical, amb una trobada de contingut, però també distesa, doncs, per acostar interessos, opinions, etc. En aquesta ocasió vam convidar per la conferència aquesta doctora Maria Pérez, que ella, bàsicament, a part de llicenciada en medicina, etc., és especialista en el mètode Tomatis, un mètode més o menys conegut, però que em sento incapaç jo d'explicar prou bé, que en definitiva ens parla de com científicament l'interior de l'oïda, amb les seves característiques i fisiològica, la música desperta unes vibracions que desenvolupa unes capacitats a la persona que sense la música no quedarien, diguéssim, despertes o desenvolupades, com és la capacitat d'escolta, habilitats vàries, no? Evidentment, només desenvolupar la capacitat d'escolta, la sensibilitat i algunes emocions que, gràcies a certes vibracions, com t'explica aquest, aquest sistema, ha de ser molt positiu.
I contribueix a desenvolupar totes aquestes capacitats humanes que a vegades romanen una miqueta endormiscades, no? I la música potencia això, no?
Totalment, i a més la música en directe, música de qualitat, i com deia la doctora Pérez, quan més varietat de freqüències, més riquesa, tots aquests harmònics, etc., explicava com científicament està demostrat que és beneficiós per al desenvolupament emocional i mental de la persona.
Has dit tres característiques que val la pena recordar-les. Música en directe, primer de tot, música de qualitat i aquest ampli ventall rítmic, que no sigui una cosa, diguem-ne, senzilla o simplona, podríem dir, no? Perquè també n'hi ha de música d'aquesta que, bueno, té tot el dret a existir, no? Però, d'una banda, això, insistir en la gran riquesa que suposa l'assistència en un concert i tota la cerimònia que hi ha al darrere d'assistir, no? T'has de mudar, surts del teu lloc, de la teva casa, etc., et desplaces allà amb una sèrie de persones més per presenciar músics en viu i en directe que estan allà mateix sobre l'escenari suant la cansalada i oferint-te a tu aquella recreació de l'obra d'art. Això suposo que també té un punt important, no? També d'enganxar el...
Sens dubte, i tots sabem que a vegades hem assistit a un concert i la mateixa gravació emesa no és el mateix. Evidentment pot tenir inclús més qualitat si l'enregistrament, i bé, no puc dir gaire cosa, estem a la ràdio i per tant... No,
però... Es pot manipular el que vulguis en un enregistrament, pot ser totes les trampes que vulguis, però en directe no.
En directe la riquesa de les freqüències, l'energia del públic, tota aquesta suma és una experiència que s'ha de viure.
Hi ha una emoció superior, sens dubte, no? I també música de qualitat, per descomptat, l'esteu oferint, perquè totes aquestes propostes tenen una qualitat impressionant, i per altra banda, doncs, aquesta possibilitat, diguem-ne, d'assistir en uns concerts de categoria. Per cert, l'auditori i totes les seves sales estan plenament preparades arquitectònicament per acollir persones, per exemple, que van amb cadira de rodes?
Doncs la veritat és que s'ha de dir que això és una dificultat important. Bàsicament, la sala 1, la sala simfònica, té una capacitat de 2.000 persones. Curiosament, en el moment del seu disseny, en aquests moments té 9 anys la sala, imagino que no es va tenir en compte en el briefing de l'arquitecte, i com a moltes altres sales del país, vull imaginar, que tenen aquest problema, la qual cosa fa que quan acollim un grup superior a 3 o 4 cadires de rodes, hem de desmuntar dos files de butaques de platea, amb els costos que té, sobretot de preparació i de temps, per poder acollir més cadires de rodes. Això, en una sala de 2.000 persones, clar, penses que és una llàstima, però és un hàndicap que ens hi trobem tots els gestors amb sales que estan ja en funcionament i que ens hem trobat. La part positiva és la sala 2, que fa un any i mig que
està inaugurada. Sí, la sala de cambra, diguéssim, Oriol Martorell.
Ah, això mateix. Aquí, gràcies a una aportació i una insistència important de l'auditori, del Departament de Logística concretament, que és el que es troba amb els problemes ja d'acomodació, es va demanar eliminar una filera del projecte inicial de l'arquitecte, precisament per poder acollir en allà...
Sense haver de desmuntar files, vaja.
Ah, exactament. No? I actualment, sent la segona sala, és la que pot acollir més cadires de rodes d'una manera, bé, amb igualtat de condicions i d'una manera òptima,
a més,
de visibilitat.
Sempre a peu pla, oi sempre que sí? Pla. No cal ni pujar ni baixar escales ni agafar ascensors, perquè això també, mira, està bé que hi hagi ascensors,
totalment,
però en un moment que ho dificulta i vinga cues i etcètera, no?
Però hem de dir que els edificis que tenen 10 anys encara no estaven preparats amb aquesta mentalitat, si més no, que ens hi trobem. Imaginem els altres, ja, no?
Clar, no cal citar noms concrets, tots els tenim al cap, però, sens dubte, moltes de les sales de concerts més renombrades d'aquest país probablement no estan preparades per acollir projectes com el vostre, oi?
Per tant, vol dir que qualsevol grup, l'avantatge que tenim o el condicionament que tenim és que hem de treballar amb antelació, perquè per acollir un grup de 5 cadires de rodes, 10 cadires de rodes, hi ha d'haver molta antelació per planificar aquesta moguda de canvi de files.
Je te veux, Eric Satie, aquest vals en versió orquestral per a orquestra de Brasserie, com deia precisament el propi compositor també, i que hem sentit en la interpretació de l'orquestra de concerts L'Amouré, dirigida per Yuta Casado.
Vistes al mar.
Recte final del nostre programa, en el qual hem tingut com a convidada Sònia Gainza, que és la cap, la responsable d'aquest projecte Auditori Apropa, un projecte que, de fet, ja és una realitat des de fa més d'un any i que està tenint una resposta magnífica i admirable. També valdria la pena comentar un aspecte molt curiós, la donació de concerts. Ara tenim donació d'òrgans, donació de sang, etc. Concerts també, com va això? Sònia, què proposeu?
Bé, el que fem és intentar articular propostes com és la que ens va arribar del grup de músics del Poble de Vent i de Fusta, un espectacle de l'Auditori Duca, i el que fem des de l'Auditori Apropa és intentar buscar l'espai, el lloc adequat per a aquesta donació de concert. S'ha dit que els músics d'aquest espectacle es van adreçar a nosaltres per dir que volien donar una de les seves, dels seus concerts en algun lloc d'interès social. Nosaltres, des dels nostres contactes, diguem, de l'Auditori Apropa, el que fem és trobar aquell espai, doncs, o bé que no poden venir a l'auditori per sentir concerts, és a dir, aquelles característiques doncs, perquè l'experiència sigui aprofitada al màxim possible. No? I ha sigut molt maco perquè tots els músics i tècnics d'aquest espectacle van anar a fer un concert al Consorci Sant Gregori, a Girona, de discapacitats intel·lectuals, a nens, i va ser molt emotiu, amb una experiència on van ser convidades també escoles de Girona, i per primera vegada, en un centre que és només de discapacitats, molt conegut, van trencar una mica també amb les fronteres i escoles van assistir-hi, tots plegats allà sentint un concert, molt maco.
Per tant, hi ha una certa descentralització pel que veig, perquè també oferiu aquest auditori a prop, fora, lluny de l'auditori, no?
Evidentment era un grup de nanos que per les seves característiques, alguns també amb trets agressius, etc, que no poden sortir del seu centre, i ja per distància, evidentment, molt difícil que vinguin fins aquí.
Pàgina web, recordem-la per si les persones volen consultar-ho, si volen apuntar, volen rebre informació.
Evidentment, a la pàgina web de l'Auditori, www.auditori.cat, i per accedir directament a la Apropa, doncs una barra Apropa, i si no, des de la home també trobes la marca, l'Auditori Apropa.
Una iniciativa realment admirable, lloable, i que està tenint molt bona resposta, tot i la seva curta vida fins ara, perquè porta un any, un curs sencer, i aquest, el que portem d'aquest, i que esperem que tingui molt d'èxit, perquè realment és un factor de cohesió i d'integració social en uns col·lectius que acostumen està una miqueta allunyats del món de la cultura musical i dels concerts, per descomptat. I això passa gràcies a aquesta proposta que ens fa l'Auditori de Barcelona, que és l'Auditori Apropa. Avui hem parlat àmpliament d'aquesta proposta i hem conegut tots els beneficis que pot tenir la música en les persones, en tota mena de persones, el benefici i la riquesa emocional que els pot arribar a proporcionar. Ho hem fet amb la responsable d'aquest Auditori Apropa, que és la Sònia Gainza. Sònia, moltíssimes gràcies i moltes felicitats per tot aquest projecte que teniu entre mans i molta sort en els projectes futurs.
Pues moltes gràcies a tu, Xavier, per convidar-nos en aquest programa.
Amics, hem estat, com sempre, Vistes al Mar. Víctor Gassion ha estat a les vies de so i qui us parla, Xavier Echevarria. Esperem que us ho hagueu passat tan bé com nosaltres i que la setmana que ve torneu a ser-hi aquí, a la Sintonia de Catalunya Música, en una nova edició d'aquest programa dedicat a la música i als músics del nostre país. Vistes al Mar, a reveure.
Vistes al Mar. Vistes al Mar.
Una mirada als nostres músics.
Vistes al Mar.
Una mirada a la nostra música.
Vistes al Mar.
La música i els músics que han fet història al nostre país.
Vistes al Mar.
Un programa realitzat i presentat per Xavier Echevarria.